El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marí. Passa el minut i 40 segons de dos quarts a dues de la tarda. Molts temes avui a tractar. El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí, equip que aquest curs ha disputat el play-off de sense tercera ref. Més coses, l'Ajuntament ha reconegut esportistes i entitats esportives per les seves fites durant la temporada 25-26, un total de 14 conjunts i 14 esportistes individuals que han guanyat o han aconseguit un ascens de categoria, ja sigui catalana, o també un pòdium a nivell estatal, europeu o internacional en les seves respectives disciplines. D'això també parlarem avui i, com cada dimecres, contarem amb la secció del Lliure Directe, l'últim d'aquesta temporada, per parlar de totes les polèmiques arbitrals, que no són poques, No són poques, déu-n'hi-do, en una setmaneta la de coses que es genera. Com sempre, ho farem de la mà del nostre referent arbitral, Agustín Ferizo. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
L'Ajuntament del Prat ha reconegut esportistes i entitats esportives de la nostra ciutat per les seves fites aconseguides durant el curs 25-26. En total, 14 conjunts i 14 esportistes individuals que han guanyat o han aconseguit l'ascens de categoria, o bé han aconseguit arribar al pòdium a nivell estatal, europeu o internacional en la seva respectiva disciplina. Els 14 esportistes que han rebut aquesta distinció són Roger Arias i Leo Gomis del Triple I Prat, Isabela Plemenov i Gisela Berzosa de l'Associació Rítmica Prat Corblau, Sofia Semliana i Carol Escudero del Club Esportiu Rítmica Prat Tenc, també 5 representants del Club Natació Prat, Lídia Joaquín, José Antonio Álvarez, José Miguel Velasco, Sandra Rojo i Daniela Boy, Joel Ramos del Pratenc Associació d'Atletisme i José Luis Guas del Club Rítmica Prat. A l'acte, l'alcaldessa Alba Bou va posar en valor el compromís dels les esportistes, així com també de les seves entitats.
Per tant, tota aquesta disciplina, aquest compromís que adquiriu, en primer lloc amb vosaltres mateixes, però també amb la resta de persones de l'equip, del club, és un esforç que de dilluns a diumenge és necessari, o crec que és positiu, que us puguem reconèixer. I per tant, en primer lloc, doncs, felicitar-vos per aquests assoliments a nivell particular i a nivell individual.
En la categoria d'equips han estat guardonats el sènior i el cadet femení del futsal Prat, l'equip de petanca de la Fundació Rubricatus, el sènior masculí del Club Hoquei Prat, el cadet femení del Triple A, els equips absoluts masculí i femení del Prat Triatló 1994, també els equips sub-16, sub-15 i sub-11B de l'Associació Esportiva Prat. El sènior masculí i el 3x3 del Club Bàsquet Prat també han vist aquest reconeixement, i l'infantil A de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau i el júnior masculí dels Vikings Volley Prat. I d'aquest acte institucional anem amb el Mercato de l'Associació Esportiva Prat, on tenim arribades i sortides.
Escoltes el Prat Esports.
I learned to swim from all your burnt bridges. Say you're the poet and the prophet, but you never saw me.
El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí, equip amb el qual ha disputat el play-off d'ascens a tercera. Morral és un futbolista que s'ha format a la base del Sabadell, amb el que també va competir a tercera federació durant dues temporades vestint la samarreta del conjunt arlequinat, del seu filial, evidentment. A banda d'aquesta arribada, també es va anunciar ahir la sortida de Rubén Gómez, lateral dret de 23 anys, un fix en les alineacions aquesta temporada i que no seguirà vestint la samarreta del conjunt Potalava per segon any consecutiu. Rubén tanca d'aquesta manera, per tant, la seva etapa a l'Associació Esportiva Prat, havent jugat un total de 32 partits, 28 com a titular i havent marcat 2 gols. I feel it in my bones. Won't bring me down, no, not even close. Passen 7 minuts de 2:15 de la tarda. Deixem l'actualitat de l'AE Prat i anem amb la secció de Lliure Directe.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs va, anem amb la secció del Lliure Directe amb el nostre àrbitre referent, Agustí Farizo. Què tal, Agustí? Bona tarda.
Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. L'últim programa de la temporada i moltes coses.
I Déu-n'hi-do, per l'últim, la de coses que tenim. Tenim cosetes del partit d'ahir de Colòmbia, també del d'Argentina, alguna coseta a comentar del partit d'Espanya i també del partit de Bèlgica-Estats Units. Però ja que parlem d'aquest partit, i et comento, el Bèlgica-Estats Units, un partit que abans de disputar-se doncs aquests vuitens de final vam tenir doncs aquest escàndol, perquè és un escàndol el que va succeir amb aquesta retirada d'una targeta vermella al jugador dels Estats Units, de Florin Balagun, després d'una crida del president Donald Trump, que no es va amagar. Ell no té vergonya, o sigui que és una persona que li dona igual tot, i per tant, sí, ho va reconèixer. Jo vaig trucar a Gianni Infantino i li vaig dir, això m'ho treus. I Infantino va dir, doncs, parla amb el comitè. El comitè va dir, vinga, va, doncs fora. I res, el jugador que va jugar el partit, coses del destí, doncs, o el karma, digue-li com vulguis, doncs els Estats Units va quedar eliminat, però encara que hagi quedat eliminat, crec que és una cosa a comentar, i molt greu el que va passar amb aquesta retirada de la targeta vermella, perquè marca, primer de tot, un precedent, i segon, perquè doncs, hi ha unes normes que aquí se la van assaltar a la torera aplicant una normativa que, bueno, no està posada per un tema esportiu, és per temes d'incidents que
han pogut succeir durant un partit, durant però un partit, va no de cara al club.
Clar, no va de cara a una acció d'un partit. En fi, Agustí, què en penses de tot plegat?
Doncs, bueno, et podria dir moltes coses, tu has dit moltes d'elles, i la veritat és que em sembla vergonyós. Com a àrbitre, com a aficionat al futbol, s'ha demostrat que a l'esport, ja no sols al futbol, l'esport ha quedat totalment polititzat amb el que explicaves tu fa una estona. No pot ser que un president d'un país, més igual que sigui Estats Units, com si és Cabo Verde, com si és Angola, és que més igual, no pot ser que interfereixi en una competició esportiva, sigui de futbol o sigui de qualsevol altre esport. És cert, o sigui, Infantino es va expulsar les puces de sobre i va dir, ah, no, no, això és la comissió de disciplina de la FIFA, i la comissió de disciplina de la FIFA et diu que admet la targeta vermella, que és targeta vermella, la verifica i en canvi li treuen el partit de sanció. Com tu deies, possiblement ha sigut el karma o ha sigut la bona feina de la selecció de Bèlgica la que ha fet que es fes justícia, perquè va guanyar 1-4, com tots ja sabem. No pot ser, no pot ser, perquè això ha creat un precedent molt greu, Jonathan, ha creat un precedent gravíssim, perquè qualsevol altre equip del món el deixes en disposició de poder discutir o almenys apel·lar una targeta vermella que se li pogués treure a algun dels seus jugadors. És més, estem a 8 anys de final. Nosaltres som una de les seleccions implicades. Espanya està a 8 anys de final contra Bèlgica. Però com les altres seleccions, si això passa amb qualsevol selecció i passa de ronda, és a dir, es fica a quarts de final, ja veurem si tenen nassos de no deixar jugar un jugador que pogués tindre una targeta vermella. Em sembla, no sé com es diu en català,
a mi em sembla curiós que Anglaterra no hagi demanat la retirada d'una targeta vermella també pel seu jugador que va veure, clar, la targeta vermella, clar, en els 8 anys de final. No ha fet cap comunicat, bueno, ni cap intent, almenys no s'ha conegut cap intent públic de la retirada de la targeta d'un dels seus centrals.
Bé, jo crec que aquí comença a haver una mica de por. Bueno, ho hem comentat amb diverses persones i estaràs d'acord amb mi que aquí hi ha una falta en aquest aspecte, diem, de corporativisme, perquè si quan això es va produir s'haguessin unit totes les seleccions que quedaven vives al Mundial, entenguem vives perquè seguien passant de ronda, i haguessin dit, si això es produeix, marxem, haguessin vist què hagués succeït. Clar, això potser és una utopia, és algo impensable, però et puc ben assegurar que si haguessin fet força, potser no hagués passat el que ha passat.
També no cal passar per sobre les declaracions, més enllà doncs, de que va reconèixer aquesta trucada, i és que Donald Trump va assenyalar directament a l'àrbitre d'aquest partit, a Rafael Claus, àrbitre brasiler, d'accions sospitoses, com dir...
I es va ficar amb el seu passat. No
aquest
entenc.
Tio...
sí, sí, cuidado.
El partit estava mig amanyat, no?, en contra dels Estats Units, que és una mica de broma, però...
Correcte.
Però bueno.
Va atemptar contra un dels pilars principals de qualsevol esport, que és la honradesa, sobretot d'un jutge esportiu com és l'àrbitre.
Aquí la FIFA sí que va defensar va defensar entre cometes a l'àrbitre brasiler, però...
un trapet calent, vull dir, li va amortiguar una mica el cop, diguem-ho així.
Doncs, com dèiem, aquest 4-1, i per tant doncs, els Estats Units cap a casa, bueno, cap a casa, que es queden allà, que no han sortit del país, i Bèlgica que passa de ronda. Vols afegir alguna cosa més d'aquest tema?
No, simplement em sembla patètic, em sembla totalment vergonyós, em sembla que és una cosa que no s'ha de produir mai més ni amb el futbol ni amb qualsevol altre esport, que un dirigent polític, sigui el que sigui i sigui del país que sigui, pugui interferir en una decisió d'una comissió esportiva a cap nivell.
Doncs aquí queda aquest tema. Seguim amb més temes, i temes de sospites entre cometes, perquè ja va haver-hi molta polèmica en el partit d'ahir de l'Argentina-Egipte, i és que sempre, no, l'Infantino no és un soldado de l'Argentina, és un soldat, no? Hi ha aquesta cançó, i bueno, els jugadors i també l'entrenador d'Egipte doncs, es van sumar a aquesta campanya de robatori per tot el que va succeir en aquest partit. Si vols, ho anem desgranant. Primera acció, tenim aquest penal dubtós a Argentina, que es va xiular a favor d'Argentina, penal a Tagliafico, Figo, que després Messi va acabar fallant. És penal, no és penal? A mi he de dir que, bueno, no em sembla un robatori aquest penal, Bueno, puc entendre diferents. Sí que és veritat que el criteri d'aquest Mundial és de deixar contacte, però bueno, hi ha contacte.
Hi ha contacte, sí que és cert que hi ha una acció física sobre el jugador argentí, però després comentarem també el penal que no se li xiula a Mohamed Salah, que dona origen al contraatac d'Argentina i que acaba sent el 3-2. Però bé, anem pam a pam, i Per mi, si estàs deixant jugar, com s'està veient a tots els partits del Mundial, que es deixa jugar, i molt, perquè dins l'àrea és diferent. Hi ha un contacte, sí, però la meva pregunta és, hi ha acció suficient com per xiular un penal, que és una acció molt greu cap a l'equip contrari? No sé, jo aquí dubto una mica de si hi ha acció suficient. Es pot xiular? Sí. Si no el xiules, passa alguna cosa? Pues no ho sé. La veritat és que tinc dubtes.
Segona acció, el gol anul·lat a Egipte, el que hagués estat el 2-0, que després, doncs, als pocs minuts va marcar, doncs, Egipte aquest segon gol, però el primer va ser anul·lat, aquest gol que, doncs, va marcar Zico, i el gol és anul·lat per una falta prèvia a l'inici de la jugada, una falta sobre Lisandro Martínez, i per tant, doncs, aquí li crida el VAR, es va revisar i per tant veu falta a l'inici de la jugada i per tant queda l'acció anul·lada i per tant no puja el gol al marcador. Et sembla falta prèvia?
Un gol ben anul·lat? Et diré sí. Aquí entraríem en un debat posterior. D'acord? El VAR entra... He de dir-te que quan veig la imatge en directe em sembla una topada pues, normal.
Fortuita de...
Sí, fortuita de qualsevol jugada en la disputa de la pilota. I sí que és cert que quan veig la jugada ralentida en el VAR veig que hi ha una trepitjada sobre el jugador argentí. Però és que tornem a lo mateix. El VAR té que actuar de forma immediata. Passa una bona estona fins que Egipte fa el gol. Clar, el de sempre. Si no s'hagués produït això, si no hagués fet gol a Egipte, possiblement haguessin donat saque de porta i no s'hagués revisat la jugada. Però com que acaba en gol, es revisa. El VAR ha fet més just el futbol en aquesta acció? Possiblement, però estem desvirtuant el futbol com a tal i com a esport. No es pot tardar tant d'una porteria a l'altra, no es pot tardar tant. O li dius a l'àrbitre, para allà el joc i revisem la jugada, perquè es veu molt clar. Jo estic segur que el VAR veuen la jugada immediatament, té que dir-li para i pita la falta. Això és el que penso. No pots deixar que es faci un gol a l'altre equip i després li anul·lis.
Però sí que és veritat que amb la norma a la mà no hi ha un canvi de possessió, per tant, doncs,
sí,
si Argentina hagués recuperat la pilota i després la torna a recuperar i llegava en gol, sí que aquí no podia haver entrat, però amb la norma a la mà...
És el que t'he dit.
Segons no,
està ben reglat, diguéssim, està ben arbitrat.
La norma agradi o no agradi, però
correcte.
És aquesta.
Aquesta és la situació, que la norma està ben aplicada, però, clar, jo penso que aquí al VAR patina, han de clarificar més coses, no pots esperar a que succeeixi algú com això que estem explicant i després tornin enrere, però clar, reglament en mà, si tens que esperar, com dius tu, o que canviï la possessió o que la pilota surti del terreny de joc o s'aturi el joc per qualsevol altre motiu. Veig que el VAR a vegades també fa pupa i en aquesta ocasió ha fet pupa, sigui en aquest partit, sigui en qualsevol altre. Ha de ser més immediat.
I ara anem amb l'altra acció, que no sé si per tu ho comentaves al principi, és la més polèmica o la que més crida l'atenció, és el penal que reclama el conjunt africà. En els darrers minuts, Egipte volcat a l'atac,
sí, sí,
va reclamar un penal sobre Mohamed Salah, just abans del contraatac, que va significar després el 3-2 definitiu per l'Argentina.
Hi ha, per mi, un lleu contacte amb el taló de Mohamed Salah, quan va xutar.
Suficient i, per penal?
Potser. Si contextualitzem aquesta jugada en l'acció en si, possiblement no és acció suficient, però també en queden dubtes perquè possiblement està caient el jugador o està desequilibrant-se i això fa que acabi de caure del tot i l'impossibilita poder jugar la pilota. Pots pitar-lo? Sí. Amb una Argentina-Egipte amb tot el que suposaria, no es pita. Bueno, pots no pitar-lo, però aquí deixo un gran interrogant si això es produeix a l'altra àrea, val? No hi ha a lo millor acció suficient com amb l'acció d'Argentina
del primer penal.
Clar, és que si posem el llistó a un nivell,
per tu la vara de medir està en el primer penal, no?
Claro. Hem de mantindre-ho per tot el partit i per als dos equips. I el que et dic, si estem permetent jugar, estem permetent topades, la meva pregunta és, tornant al penal que li piten a favor a Argentina, l'hagués xiulat com a falta al centre del camp aquella acció? Possiblement no, i hagués deixat jugar. Per això que tinc dubtes, però bueno, si pites un, per mi tens que pitar l'altre. Però clar, Jonathan, és que aquí ens podríem extendre molt i jo ja, després de veure l'acció que fa Infantino quan fa el segon gol a Egipte, el que sí que puja al marcador, ja em reservo la meva opinió perquè penso que seria bastant agressiu a l'hora de dir el que penso.
Per tancar aquest capítol, evidentment, doncs, després d'acabar l'enfrontament, tant el futbolista Fico va explotar contra l'arbitratge i va dir que estava, doncs, bueno, li felicitava pel Mundial, com dient, això està amanyat i per tant ho guanyarà Argentina. També el tècnic d'Egipte, doncs, també va deixar caure, doncs, això, que el partit estava amanyat i que tot era perquè guanyés Argentina. Creus que hi haurà sanció per aquests comentaris? A la Lliga ho hem vist, de futbolistes que han deixat caure, doncs, que hi ha
si una sanció,
mà al darrere. En aquest cas,
no.
Ho ha fet Trump, o sigui que...
Ja, per això, si hi ha una sanció, serà una sanció administrativa a nivell dinerari contra la Federació Egípcia. No crec que ni tan sols contra el jugador, però bé, s'ha d'entendre, o sigui, si ens diuen que hem d'entendre quan un equip queda fora del Mundial perdent un partit que després, al final, hi ha hagut molta duresa en el joc i tal, no podem entendre això, que t'acaben de fer fora del Mundial per un arbitratge, per decisions d'un àrbitre una mica, pues, bipolars. Bé, jo crec que no hi haurà sanció, però t'he de dir, t'estic dient això i t'he de dir que per mi François Letécher va fotre, perdó l'expressió, però un molt bon arbitratge al marge d'aquestes accions, perquè va fer molt bon arbitratge. De fet, ell...
Per mi no hi ha ninguna flagrant,
no,
per
dir, és que ho fa bé.
O sigui...
De fet, ell no pita aquesta falta, deixa jugar, el que diem, deixa jugar. Llavors, clar, vull dir, tampoc se li ha de carregar tanta responsabilitat a l'àrbitre.
Anem ara amb el partit de Colòmbia-Suïssa, partit d'aquesta matinada. Imagino que per les hores no sé si el vas poder veure.
Doncs sí.
Sí? Déu-n'hi-do, doncs té molt de mèrit. D'aquest partit jo he tret una jugada, que és l'acció d'un possible penal a favor de Suïssa, que per cert, doncs, va ser la selecció que va passar de ronda, i és un penal que fa Davinson Sánchez, que estira la cama i treba Rieder dins de l'àrea sense arribar en la pilota. Per tu és penal, no és penal? Està ben xulada,
doncs
l'àrbitre no va xular penal.
No, doncs està ben paritada i ben arbitrada aquesta jugada, perquè si veiem la jugada, que jo la vaig veure en directe, vaig veure les repeticions que et posen a televisió, a realització del partit, i després l'he vista més vegades. Hem anat a buscar aquesta jugada i l'he vista més vegades. Si ens donem compte, ja surt el jugador colombià, suís, ja surt tastablillat i acaba xocant contra el jugador de Colòmbia, i el jugador suís també li posa més pa que formatge, també es deixa caure, com que ja surt establillat i està caient, li deixa la cama al defensor colombià. Sí que és veritat que diuen que si estava rígida i podia fer penal, no, el jugador colombià intenta disputar la pilota, sí que és veritat que té la cama rígida, però el jugador suís ja surt establillat, com et dic, de la trobada,
ja va caient,
surt establillat i... de la jugada amb el company colombià, i acaba topant amb la seva cama, que com que està rígida, acaba de caure del tot, i et repeteixo, el jugador suís tampoc fa res per mantindre's dret. Per mi no és penal, ben paritada i ben arbitrada aquesta jugada de l'àrbitre.
Anem tancant i obrim la carpeta a Espanya. Ja tenim designat l'àrbitre per aquest partit entre Espanya i Bèlgica. És, almenys jo l'he conegut aquest matí, no sé si ja des d'ahir ja sabia, però jo l'he conegut aquest matí. Vam tenir un anglès, que va ser el Anthony Taylor, i seguim d'anglès en anglès, perquè ara ens toca Michael Oliver, que serà el partit que arbitrarà l'Espanya-Bèlgica a quarts. Un àrbitre que és conegut per l'afició culer i per l'afició, podem dir, espanyola, per una imatge que, doncs, va sortir l'àrbitre amb un neceser del Real Madrid. Però hem de dir que, més enllà d'aquestes polèmiques i després els seus bagatges en Copa d'Europa, hem de dir que a Espanya no se li ha donat malament aquest àrbitre, perquè, doncs, de moment continua invicta, 4 victòries i 3 empats.
Ho tinc anotat tot això.
Què et sembla aquesta designació? Com veus l'arbitratge que pot tenir Michael Oliver veient una miqueta les dues seleccions?
A mi m'agrada, A mi m'agrada perquè, com vaig dir el dia del Portugal-Espanya, Anthony Taylor, per mi, va fer un gran arbitratge, independentment del resultat, va fer un grandíssim arbitratge, i el seu compatriota, Michael Oliver, com tu deies, 4 victòries per a Espanya i 3 empats. És l'àrbitre que ens va xiular l'últim partit classificatori a Turquia, on vam guanyar 0-6, on va fer un molt bon arbitratge també. I fixa-t'hi que quan hi ha dues seleccions europees en competició, posen un àrbitre europeu. Anthony Taylor amb el Portugal-Espanya, Michael Oliver amb l'Espanya-Bèlgica. I possiblement, si el França Marroc hagués sigut, m'ho invento, França-Holanda, per exemple, hagués pitat el millor, segurament, un europeu. Tenen una forma de xiular que a mi m'agrada. Michael Oliver deixa jugar molt, és el que li agrada a FIFA, és un arbitratge Premier, és un arbitratge on serà important per mi la contundència defensiva tant d'un com d'altre equip, perquè et puc assegurar que és un àrbitre que permet jugar, és dialogant i crec que ho farà força bé. Estic molt content amb la designació de l'àrbitre anglès.
Era Michael Oliver l'àrbitre que m'havia agradat aquesta temporada o Anthony Taylor? Em sonava que era un anglès. Era Michael Oliver, no?
Michael Oliver, sí. Pues, al marge content. De la polèmica que la gent sempre fem.
Sí,
igual.
No, això, aquesta foto engrandim, que circula per xarxes.
Sí, aquí veia. Només falta una imatge i ja a partir d'aquí ja fem el que faci falta per engrandir els rotllos que es veuen sobretot per les redes socials, perquè un neceser d'un equip espanyol no té més misteri, m'entens?
Uh-huh. I ja per tancar, ja que parlem de designacions, tanquem parlant de... No estem veient molts arbitratges espanyols en aquest Mundial.
Hem vist un. Primer, ja és, t'ho comentava fora de micro, és molt estrany que de totes les confederacions, l'europea és la que estava millor considerada a nivell arbitral, tots els països de la Confederació Europea han portat un o dos àrbitres, i nosaltres portem un, i perquè quasi el comitè tècnic d'àrbitres de la FIFA es va veure obligat a convocar a un àrbitre espanyol. De fet, tots pensàvem que aniria, Martín, ho vam comentar en el seu dia, José María Sánchez Martínez i Hernández, Gil Manzano no, ja t'ho dic jo, però algun altre àrbitre espanyol, i jo crec que ja veuràs com, si no m'equivoco molt, al Mundial de 2030, ja veuràs com a mínim, dos.
Home, jugant aquí a Espanya.
I ja ho vaig dir, i que no sigui un Víctor García Verdura, però bé, ja ho anirem parlant,
falta,
tenim
4
anys. Hernández va pitar tan sols un Brasil-Haití i va estar de quart àrbitre amb un Haití-Escòcia. S'ha filtrat al Comitè Tècnic Nacional d'Àrbitres, que estan molt indignants, els àrbitres espanyols i la directiva del Comitè Tècnic d'Àrbitres aquí al nostre país, perquè s'ha filtrat que el cas Negreira ha pogut fer mella, pel tema de corrupció i tot això, a que només ha tingut que veure, a que només n'és un àrbitre espanyol i que li designin tants pocs partits, un com a àrbitre principal i un com a quart àrbitre. I crec, i ojalà m'equivoqués, que Hernández ja no estarà ni de quart àrbitre ni pitarà res més amb el que queda de Mundial. I igual la FIFA després t'explica que és que, clar, si Espanya té la sort de seguir passant,
avançant, que tampoc,
clar,
tenia
tampoc pot
per...
posar, correcte, tampoc pot posar un àrbitre espanyol, però crec que si no passés d'Espanya o no hagués passat d'Espanya de 16 anys de final, t'asseguro que Hernández tampoc pitava res més. I tot bé pel cas Negreira, cosa totalment injusta, perquè això es va produir fa molts anys. Els àrbitres, els xavals que estan pitant actualment, no tenen cap culpa d'algú que es va produir fa molts anys, i penso que estan pagant les conseqüències injustament del que t'estic explicant.
Doncs aquí queda això. Per exemple, un àrbitre que podia... un partit que podia evitar un àrbitre espanyol seria l'Anglaterra-Noruega, no?
Dos equips, per exemple,
dos equips europeus.
I àrbitre europeu. Uh-huh. I deixa'm fer un últim comentari. Estan molt indignats en el partit de França-Marroc, sobretot a l'equip francès, que encara no hi ha entès molt bé el perquè, perquè li han designat tots els àrbitres argentins. I per mi, l'àrbitre argentí Facundo Tello és un dels millors àrbitres de tota Centro i Sud-amèrica, per no dir-te de tota Amèrica. És un bon àrbitre, un àrbitre amb totes les garanties. Crec que té moltes agalles per poder enfrontar aquest partit, que serà d'altíssim risc, un partit que pot portar moltes coses, i crec que el traurà bé. Pues estan indignats els francesos.
Sí, hi ha indignació, sí.
Pel tema de que tots són argentins, tant ell com els assistents, com el quart àrbitre, etc. Per què? Perquè tenen por de que potser piti en contra per treure-se'ls del mig, perquè si arriba a Argentina... És que, clar, això és alimentar moltes polèmiques, Jonathan, que crec que no ens toquen a nosaltres.
Doncs sí, veurem què succeeix en aquest partit, que serà el que obri aquesta tongada de quarts de final. El partit, si no m'equivoco, dijous a les 10 de la nit.
Demà a les 10 de la nit, a les 22 hores.
Demà.
A les 22 hores.
Doncs, Agustí, ens quedem sense més temps. Ha estat un plaer tenir-te en aquest darrer capítol d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do, ho hem deixat ben alt, perquè doncs, el Mundial ens va deixant moltes polèmiques.
I més que podríem dir.
Sí, més, però el temps és el que tenim. O sigui que gràcies igualment i res, fins la propera temporada. Bon estiu.
Doncs permetem despedir-me de tota l'audiència. Una abraçada molt forta per tots els oients i les oients del Prat Esport, del Prat Ràdio. Desitjar molt bon estiu a tothom, tant amb ells com a vosaltres. I bé, si la direcció de la ràdio ho té a bé, al setembre tornaré a estar amb vosaltres amb una nova etapa, amb una nova temporada.
No em diguis que no en sabia res.
I nosaltres que tanquem el programa, com sempre, agraint la tasca de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Tornem a la tarda, ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta